Nazi rises. Hey ho, a Nazi rises. Hey ho, a Nazi rises early in the morning.
És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 257, el segon de la novena temporada. Avui ens acompanya l'amic del programa i expert en ciència-ficció, en Miquel Barceló, responsable i creador de l'editorial Nova, amb qui parlarem, com no podria ser...
De la col·lecció,
sí, perdona. Amb qui parlarem, com no podria ser d'altra manera, de ciència-ficció. En temps de tertúlia comentarem les novetats presentades a la Keynote. Ja la sabíem
i però, va ser fa una setmana. Gairebé.
Sí, però entrarem una mica en detall amb algunes coses que potser ens han cridat l'atenció i que ens han provocat fins i tot a nosaltres mateixos una mica de debat. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma. Hola, Dani. No fem
és que avui trobem a faltar avui, en Sergi Perucho.
Sergi Perucho està malalto.
Sí, sí, té mal, mal de panxolina.
I qui s'ha rellevat en el control de la nau?
En
Dani Amo.
Gràcies.
En Dani Amo,
aquí controlant. L'he donat a baixar i m'ha desaparegut la barra horitzontal, yeah. M'ha desaparegut una barra vertical que no feia ni...
I ara què? Penseu que el germà d'en Dani és un DJ professional?
És DJ
d'aquests que havien tret...
A Brasil davant d'un milió de persones pinxant a cap d'any.
Però això se li ha quedat a la genètica del teu germà.
Pim-pam, sí, no sigui tu noi.
Bé, codirecció i postproducció, aquí ja ho he escoltat per si escolteu aquest programa per primera vegada, en Marc Alier, producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares, i no sabem si arribarà a temps, igual escoltem la veu, segur que l'escoltarem perquè hi ha un anunci que l'ha fet amb mi.
El nostre suricata personal. Bueno, qui vulgui saber de què vol de suricata, que escolti el primer episodi de Zeta Testers que vam gravar la setmana passada, el nou podcast de l'equip de Mossega la Poma en castellà.
Correcte. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital, escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat
si ja no som cultura, @mossegalapoma.
També podeu escriure cultura.
Podcast, cultura, palangana, tot, @mossegalapoma.cat.
De fet, escriure la palangana també ens
també arriba, no arriba. Ens arriba el que sigui, @mossegalapoma.
Exacte, emetre gratuïtament el programa. Això, un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres i el Marc està molt content, segur.
Sí, estic molt content perquè hi ha Miquel Barcelona aquí perquè ja porto tot l'estiu rebent missatges d'amics coneguts i saludats dient-me que els hi ha encantat el llibre que els vam recomanar abans de l'estiu, El Marciano, que ha editat en Miquel Barceló i que a més em posava el meu nom
jo sóc un d'aquests que deia no me'l trec de sobre ni a l'estiu.
Sí. I llavors anava durant tot l'estiu o mails o trucades o WhatsApp i dic, escolta, en Miquel Barceló t'ha citat en el llibre del Marciano, que a més està tothom encantat, no? Hola, Miquel.
Hola, què tal?
Sí, ha sigut una
també ho està el Ridley Scott que em fa la pel·li amb en Matt Damon, ara sortirà al novembre.
Però és la sensació de l'any en ciència-ficció. L'hem donat algun premi? No,
aquest és un llibre molt curiós perquè el tio se'l va autoeditar. Llavors, quan un tio s'autoedita un llibre, pràcticament les editorials passen olímpicament.
Ja no va pels premis.
Però en aquest cas el llibre estava tan bé que una editorial el va comprar els drets, el va publicar i llavors es va donar a conèixer i fins a tal punt que el Ridley Scott va comprar els drets i n'ha fet la pel·li correguit a corrents, deixant altres coses que tenia i la treuen ara al setembre. Jo, a més, em va fer molta gràcia perquè per mi la idea d'un tio que es queda tirat a Mart i amb els seus coneixements de ciència sobreviu, a mi em recorda La illa misteriosa del Juli Verne.
Sí.
I clar, és que l'Andy Weir no ha llegit Juli Verne. Però tant diu, no, això no té res que veure. Diu, i tant que té que veure-lo, però tu no ho saps.
Seguim parlant del Marcià i de més coses, però primer has d'escoltar aquesta fal que ha de saber com contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
En Miquel Barceló ens acompanya com a mínim un cop per temporada, i si pot ser dos, també.
Sí, que quan no tenim convidats, a Miquel sempre diu que sí, però aquesta vegada feia il·lusió perquè ha estat un llibre.
Es diu Ciència-ficció, nova guia de lectura, que per cert és una revisió d'un llibre del 1990, sí, és una actualització, no?
No, el llibre del 1990 feia molt temps que es deia que es tenia que actualitzar, però mentre jo era l'editor... Pues cada vegada treia el llibre, surt amb el número 150, que és el que tenia nova, que van deixar posar números.
Per tant, és una nova edició.
300. És una edició nova d'un llibre que s'ha refet tot, perquè clar, l'any 90 hi havia llibres i coses fins al 90, i ara hem estès fins ara. I a més hi he afegit més coses. I he afegit, a part del que hi havia, tot un apartat sobre temes de ciència-ficció, viatge per l'espai, viatge pel temps, el maquinisme, etcètera, etcètera. He afegit molt més coses sobre... Hi havia guia de lectura, però hi havia un apartat sobre cine, televisió, teatre, poesia, ràdio... Tot això hi és. El cine ha crescut molt més. Cito 140 pel·lis més, perquè clar, aquests últims 25 anys se n'han fet moltes. I llavors, en lloc de la llista dels 100 llibres, ara he fet trampa en el solitari, hi ha un capítol dedicat a sèries, on hi ha 40 sèries agrupades per dècades, perquè és diferent la fundació dels anys 40-50 de l'Hyperion de l'any 90 o el Cryptonomicon de l'any 2000. O sigui, és un estil diferent, els coses són diferents. Ens he afegit un capítol de sèries, que hi ha 40 sèries que representen, en el fons, 200 i pico llibres. Llavors, hi ha el capítol dels llibres, 100 novel·les, i n'he afegit 4 o 5. Dic, bueno, aquests llibres ningú els posaria en una antologia, però a mi m'agraden, i per tant, com que la faig jo...
És la teva antologia.
És la meva. No? Sempre quan algú se'm rondina, dic, mira, veus, aquí posa en Miquel Barceló, per tant, és el meu vici. Llavors, hi ha el capítol de les relats breus, que a mi em semblen, continua semblant molt important. També tot això actualitzat. És a dir, per exemple, pels 100 títols n'he hagut de treure 40 o 50 dels primers dels anys, fins als anys 90, i afegir-n'hi 50 més, amb la qual algun dels que he tret encara em fa mal al cor per haver-lo tret. I llavors els apèndics, he posat un apèndix de com escriure ciència-ficció.
Aquest és boníssim, aquest ara li hem d'interrogar.
Jo és que a casa de tenir com una trentena de llibres sobre això, perquè se n'han fet molts, etc. I, bueno, he fet una espècie de síntesi aparejant les meves idees i aquestes coses. I llavors hi ha un altre capítol, un altre apèndix, que és com utilitzar la ciència-ficció per la divulgació científica, que és una cosa que fa temps que...
Perdona, ara que en Miquel diu...
Divulgació científica.
Que és un altre tema interessant.
Ara que en Miquel diu, a casa té 30 llibres de com escriure llibres. Jo he estat a casa d'en Miquel i bàsicament no hi ha parets.
Tots són llibres.
Tot són llibres. O sigui, al garatge no hi poden ficar el cotxe perquè està ple de llibres. Sí, sí. A sota el llit hi ha llibres. I les parets no es veuen perquè hi ha llibres. I hi ha algun lloc que aparten els llibres perquè es vegi algun quadre, que és alguna litografia assignada o alguna cosa així, però és molts llibres. I el seu despatx aquí en l'UPC té molts llibres, i molts dels llibres que no li caben a casa els porta a la biblioteca de l'UPC, que té tota una secció.
La biblioteca de l'UPC té ara uns 6.000 volums de llibres de ciència-ficció.
I segurament més de la meitat els has donat tu.
I aquest matí he estat... els hem aconseguit amb editorials que els donen, altres que hem aconseguit, altres que hem portat, etc. Avui aquest matí estava amb una taula rodona amb periodistes per presentar el llibre i tal, perquè jo ara estic com aquell que diu, no sé, habla de mi llibre, però a mi se m'han fot parlar del meu llibre. A mi m'interessa parlar de la ciència-ficció. No? Sí. I hi havia un nano que em deia, no, jo he sigut un periodista... I em deia, jo he sigut estudiant de l'UPC i bueno, m'havia passat més hores als sofàs de la biblioteca llegint ciència-ficció que no pas a classe. No? I jo li he dit que ho trobava molt bé, que era una mostra d'intel·ligència.
Ara fa 5 o 6 anys va vindre l'Orson Scott Card a presentar el Premi Ciència-ficció de l'UPC i van anar a la biblioteca a buscar els llibres de l'Orson Scott Card i no n'hi havia ni un, estaven tots deixats.
No, quan vam començar això, el Lluís Anglada, el director de biblioteques de llavors, que ara és el director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, de totes. No? Llavors va voler fer, feia cada any, una estadística de quin és el llibre que s'ha deixat més en préstec en tot aquell any. No? I des que vam obrir la Biblioteca de Ciència i Ficció, pues, durant dos o tres anys el llibre que més entrava i sortia en préstec era El Juego de Ender de l'Orson Scott Card. No? O sigui, més que el llibre aquell d'àlgebra que fan servir a primer totes les carreres de l'OPC. D'àlgebra o de càlcul.
Sí, però amb aquest de l'àlgebra ja truco, perquè hi ha gent que el que fa és el que vaig fer jo, que és agafar-lo i no tornar-lo, i llavors estàs en busca de capturar-lo i m'ho tindrà un any.
Això ja és una altra cosa, però tu ets el Marc.
Llavors no dona voltes.
És difícil escriure ciència-ficció?
Jo penso que no, té les seves coses, és un gènere i té les seves... Però hi ha una cosa que jo...
No cal ser científic per fer...
No. Hi ha gent que no ho és...
I que fa molt bona ciència-ficció.
A veure, primer, es té la idea que la ciència-ficció es refereix a coses molt dures de física, química, biologia, enginyeria, però també es pot fer molt bona ciència-ficció inventant societats alternatives, sociologia, psiques especials, psicologia, històries alternatives que no han passat i que podrien haver passat, història, és a dir, es poden fer moltes altres coses, economia i aquest tipus de coses. Per tant, això, diguem, el que suposa és que el tema que posis val més que t'informis a la Wikipedia amb una enciclopèdia més sòlida. No? I jo llavors, quan es parla d'escriure, sempre dic una cosa que la gent em mira i em diu, exageres molt? Dic, no exagero. A veure, avui dia una persona pot fer moltes coses. Pot veure la tele, pot anar al cine, pot veure una sèrie que s'ha baixat pirata o no pirata, pot...
Aquí estem totalment en contra de baixar-se sèries
vale,
pirates.
D'acord, però vull dir, la gent ho fa i aquestes coses les té, no? Pot jugar a jocs de rol, pot jugar a jocs de taulell, pot fer esport, pot parlar amb els amics, aquest tipus de coses, no? Llavors, si escriu un llibre, aquest llibre que escriu en el lector... Diguem, li ha de donar alguna cosa més que faci que el lector deixi de veure la tele, de veure la sèrie, de veure el cinema, de parlar amb els amics, de fer un joc de rol, etc. No? Uh-huh. Per tant, a tu et pot interessar molt escriure, però has de pensar que hi ha d'haver-hi unes altres persones a l'altre cantó que són els que llegeixen. I o els hi dones alguna cosa que els interessa, els hi agrada, els hi produeix plaer, el fa pensar... Hi ha moltes maneres de fer-ho. Però els hi dones alguna cosa o no et llegiran. Mm.
És, la feina d'escriptura o d'escriure ciència-ficció és una cosa, una actitud unipersonal o és una activitat col·lectiva?
Tota l'activitat d'escriure és unipersonal. A la ciència-ficció, arrel de les convencions, s'ha creat una cosa que no passa amb cap altra literatura i és que hi ha una interacció molt forta entre escriptors i lectors. Mm-hmm. O sigui, tu te'n vas amb una convenció, trobes un autor i... Dius, escolta, allò que vas fer amb aquella novel·la em sembla una collonada, per això i per allò. I, els autors tenen aquest feedback dels lectors, cosa que, per exemple, a molts llocs no passa. Només tenen el feedback de quatre crítics, que són quatre crítics especialitzats. Jo, sempre que em deixen, esmento un vers del León Felipe que es diu «Per enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero». Per què? Perquè, clar, quan tu estàs enterrant tot el dia morts, arriba un moment que es converteix en una rutina i no saps apreciar la novetat que altre pot tenir. Això ve en el fons de Hamlet. A Hamlet hi ha el lloc aquell on el Hamlet està davant del cementiri, on dos sepulturers estan desenterrant ossos i movent-los, i ell troba la calavera del Yorick i fa aquell parlament sobre el Yorick i tal. Però clar, ell veu que una cosa tan respectada o sagrada com els morts, els sepulturers estan movent ossos de morts i tal, cantant, perquè ho foten cada dia. Llavors, a vegades, a veure, és bo que un especialista que sap moltes coses, sap els perquès i lliga coses i tal, et pugui ajudar, però que a vegades l'opinió individual de cadascú és bàsica, tu. I un tio pot dir, mira, això tothom diu que és molt bo, o el Miquel Barçó diu que aquest llibre és molt bo, a mi em sembla una merda, a mi no m'interessa. Vale.
I en canvi Chapo. Altres coses també el poden interessar. No, està bé que hi hagi disparitat de criteris. Vull parlar de les dones i la ciència-ficció, sí. Que és un tema interessant. Jo he començat a llegir a Eleanor Arnason.
Eleanor Arnason, sí. Un dels grans fracassos meus com a editor.
Sí?
Sí, perquè vaig publicar un llibre i no es va vendre. I, per tant...
I en canvi, però i no ha ressorgit?
No.
Perquè a veure, està molt comentada.
Mira, jo l'altre dia ho contava. Aquí es parla entre sèries i això, diguem els centrals, altres es parlen en passant, d'uns 111 autors, dels quals només 15 són dones. El que sí que és cert és que en els últims 10 o 20 anys, per mi, La ciència-ficció més interessant és la que especula sobre sociologia, sobre temes de gènere.
I això, això ha fet entrar molt la dona també a escriure.
Clar, a veure,
i a llegir. La dona clar,
a mi, per exemple, aquest llibre em fotrà en bronca perquè, clar, quan he hagut de treure títols de, que havia posat fot 25 anys, doncs he tret alguns que algú dirà, com has tret això? Doncs mira, he tret això per fer forat a La luna i el sol de la Wanda McIntyre, a La porta al país de les mujeres de la Shari Tepper, a Mendigos en España de la Nancy Kress, a Restos de población de l'Elizabeth Moon. Que, vale, aquestes ties no hi eren perquè als anys 50 i 60 les ties escrivien amb nom de tio. Sí. L'André Norton era un tia, una tia que escrivia amb un nom de tio perquè els lectors eren tot...
I també escrivien... o sigui, jo que he tingut una aproximació i allunyaní... M'he aproximat i m'he tingut una presència ficció temporades. Quan tinc més temps m'hi poso. Ara feia molt de temps que rellegia clàssics, El juego de Ender, aquest tipus de llibres, i ara que m'he aproximat de nou... Ha canviat completament tot el panorama.
Han canviat en dos o tres sentits. Primer, literàriament és molt millor.
Sí.
És a dir, l'Asimov escrivia amb 3.000 paraules perquè l'entingués el granger de Kansas i això dona pel que dona, però vull dir el Dan Simmons, Hyperion, el Neil Stephenson, aquests tios escriuen una literatura que en riu tant de l'altra literatura.
Sí, 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 tenen una densitat un nivell com a història molt, molt
bona. Una cosa és aquesta. L'altra és que molta ciència-ficció, com que la ciència i la tecnologia avança tant i et dona tantes coses que abans no tenien, que semblaven ciència-ficció i avui tenim, és a dir, portar un telèfon mòbil és com portar el comunicador al pit que portaven els tios de Star Trek als anys 60.
Correcte.
I tu portes el comunicador amb tu i aquestes coses. No? Llavors, com que la ciència i la tecnologia ha canviat tant el món, llavors molts escriptors s'han refugiat en el que se'n diu el near future, el futur proper. I llavors escriuen novel·les on el món és el quotidià, i on hi ha un detall de biotecnologia, d'informàtica, intel·ligència artificial, que fa més fàcil llegir, per això que ara s'acosta molt al thriller tecnològic, però diguem, la ciència-ficció té més potència imaginativa. I per mi l'altra cosa fonamental dels últims anys és que les dones han començat a escriure inventant idees especulatives sobre com es podria organitzar la societat, sempre ho dic amb el mateix eufemisme, de manera que el repartiment de poder entre els gèneres no sigui el mateix que es dona a la nostra societat.
I escriuen, és sorprenent, posant de manifest moltes paradoxes de la nostra societat actual. I no s'havia vist tan reflectides abans, no? Això és interessant.
Bueno, hi eren amb un altre ordre de coses, però no amb el tema de la quotidianitat, que és el que una dona nota més.
Si ets una emissora, així pots contactar amb nosaltres.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Bueno, i...
Quedava el piano.
I aquí a Catalunya i Espanya com ho tenim la ciència-ficció? Perquè...
A veure, una de les coses que he fet amb aquesta edició de la guia és que abans hi havia un apèndix sobre els autors, la ciència-ficció a Espanya, que l'he treta. Perquè quan vaig publicar allò em van saltar 27 tios a la jugular dient, es que no dices que mi libro es muy bueno. Bueno, és que n'hi han de bons, o sigui, La locura de Dios del Juan Miguel Aguilera, Les làgrimes de luz del Rafa Marín, el que escriu el César Mallorquí, l'Elia Barceló, són bones, però no tots són bons. En un moment cito algun autor català i tal, però el problema, tant a Catalunya com a Espanya, els autors són aficionats, en el sentit de que no els guanyen la vida com a escriptors. Un Robert Sawyer a Canadà pues només fa que escriure ciència-ficció.
La potència
per tant, de clar, vol dir que s'hi pot dedicar 8 hores al dia durant molts dies a l'any. I per tant la capacitat de fer coses, de retocar-les, d'informar-se amb una enciclopèdia, és molt més rica que passen d'aquí.
Pagant assessors fins i tot quan han de treballar un tema o viatjant per anar a buscar la informació. Sí.
Llavors això aquí costa. Clar, hi ha algú que s'està especialitzant en això. No?
Moltes vegades llegeixes el pròleg d'algun llibre de ciència-ficció i et diu, bueno, jo vol dir agraïments, i comença a dir... Gràcies a aquell tio, aquell professor d'aquell institut de física quàntica, aquest historiador, aquest no sé què. És a dir, que sembla que l'escriptor s'ho ha currat molt anant amunt i avall, fins i tot viatjant.
I quan parles, exacte, és el que anava a dir-te, quan parles o quan veus, quan un autor té la possibilitat d'explicar com ha creat un llibre, als americans, parlo, jo flipo, la veritat, quan diuen, no, és que vaig aprofitar, ens vam anar a una fira, em vaig trobar amb la universitat de no sé què, ens vam veure per treballar aquest capítol, vam estar treballant les possibilitats de que tal cosa pogués passar o no i com donar-li versemblança i coherència.
Ara, jo hi ha una cosa dels escriptors americans que sempre m'ha sorprès, i és que ells llegeixen molt poca ciència-ficció.
Perquè molt poca.
Molt poca. I coneixen menys autors i han llegit menys coses, per exemple, que jo mateix. I la raó és molt senzilla. Ells tenen por de fer un plagi. De que tu llegeixis una cosa i al cap de 20 anys aquella idea al cap se t'ha elaborat i llavors la fots sortir, treure amb una novel·la. I llavors el tio de l'original et pot fotre un judici per plagi i vés a saber què pot passar. I llavors però, jo et trobes tios com el Joe Haldeman que li parles de tal cosa i no la coneix. Home, sí coneix el Juego de Tronos per raons òbvies, però que és molt curiós, no? Sempre he pensat, escolta, jo per sort no tinc aquesta limitació i puc llegir el que em roti.
De fet, el George R. R. Martin és, ha marxat de la ciència-ficció per anar cap a la fantasia, perquè
aquí hi ha un debat, aquí hi ha un debat molt bèstia. Jo el d'estiu passat, amb un sopar que hi havia el Haldeman i la Guy Haldeman, la seva dona, que acostumen a venir per Europa, però ell és un enamorat del Hemingway i portant també de Pamplona, i quan ve aquí doncs, bueno, ens veiem, sopem i xerrem, i parlava del Juego de Tronos del Martin amb una barreja d'admiració per les peles que fa, són americans, la pela és molt important, d'enveja i sobretot de llàstima d'ocasió perduda, perquè des de que fa Juego de Tronos el Martin no fa ciència-ficció. I meravelles com una novel·la de 100 pàgines diu Una canción para Lía, o Els viajes de Tuf, o Muerte de la Luz. Hosti, aquest tio per què no fa coses d'aquestes? Va, pues està fent Juegos de Tronos. És prou honest, com perquè a Juegos de Tronos cada llibre, pues, passa el llibre, i quan tu veus el primer llibre, l'Stark, que et sembla que serà el protagonista de la sèrie, ell dos capítols abans del final te'l mata. Perquè, a veure, escriure una sèrie per un escriptor de ciència-ficció és desagradós, perquè no inventes nou mons, t'aculls el món que havies inventat. En el cas de Juego de Tronos és quasi insultant. És la guerra de les dues roses, Roy York i Lancaster a Gran Bretanya, amb el muro d'Adriano a sobre, i en lloc de York i Lancaster dos, n'hi fot set. Però estem parlant d'això, intrigues polítiques, etc., amb un... en tocs de màgia, aquestes coses. Llavors, ell mateix s'exigeix a ell mateix, perquè ve del món de la ciència-ficció, ve del món dels escriptors que s'exigeixen a si mateixos a crear mons, que, bueno, ja que no puc crear el nou món perquè estic fent una sèrie, el que puc fer és, mira, aquest que semblava un personatge que prometia, me'l carrego perquè la vida és així i ara em centro en un altre personatge. No? I... per sort, espero que no mati mai el nan. Que és el...
Pel que diuen, sembla ser que el nan, la Daenerys i el... I un altre, ara un que no diré perquè allò seria spoiler, arribaran al final. Però una de les coses que els crítics, la gent que es queixa sobretot del darrer llibre, del cinquè llibre, és que deien que en comptes de dedicar-se a començar a desenllorigar coses, agafa i amplia i fa el món més gran i et crea, doncs, tot el merder, et crea merders per tot arreu i obre trames en comptes de tancar-ne ni una.
El merder l'està creant, els tios ho foten la sèrie de televisió, que del llibre cinquè han tret dues sèries, la cinquena i la sisena. I el tio triga a fer el següent llibre. O sigui, perquè el George també se l'ha de conèixer. O sigui, el George tot el trobes amb una Worldcon, amb una convenció mundial, i el que és important del George és que et convidi a la seva festa de cervesa de la nit, perquè allò és una bacanal romana, amb cervesa, no amb més coses. O sigui, ell és un personatge molt semblant al protagonista de Los viajes de Tuf. El de Los viajes de Tuf és més auster que ell, però és un tio molt intel·ligent. I d'allò. Però clar, el que era curiós del Haldeman és que deia, bueno, l'admiració per les peles que fa, això és molt americà, la possible enveja de dir, escolta, jo també ho sé fer això, i el Silverberg i la Úrsula K. Le Guin i tot, han escrit fantasia, i són molt bons, perquè tenen una capacitat imaginativa molt bona, són capaços de sortir del patró Tolkien a inventar altres coses, com el Brandon Sanderson i aquesta gent, no? Però, i això, i també hi havia allò de dir, clar, portem quasi més de 20 anys en què el tio no fa ciència-ficció, i és un tio que podia haver fotut una ciència-ficció, bueno, que la feia molt bona i que podia seguir fer-la bona. No?
Ara que parlem d'en Brandon Sanderson, en Brandon Sanderson és un tio que escriu fantasia, però sembla que estigui fent ciència-ficció.
És que és una fantasia molt curiosa, com per exemple parla d'aquells dels Mistborn, de los nacidos de la niebla. Ell és un món on hi ha màgia, i tu segons el que et prens, si et prens el zinc o et prens coure, et prens un metall, tens uns poders de fer saltar un altre. Però clar, aquest tio que té aquests poders està en aquest univers, i aquest univers val a les lleis de Newton. Per tant, si un tio amb els seus poders de màgia fa anar un tio que pesa 90 quilos 10 metres enrere, hi ha una cosa que se'n diu acció i reacció en el nostre univers, i la màgia això no s'ho pot saltar. Per tant, tu fots en aquell tio 10 metres enrere i tu te'n vas 10 metres enrere, perquè hi ha acció i reacció, no? Llavors, en aquest sentit, ell vol ser prou coherent amb el món en què estem vivint, tot i posant-li fantasia.
Ell marca unes regles i a partir d'aquí juga amb aquestes regles.
Ell es posa unes regles, la màgia que ell posa, o els poders màgics que ell posa en unes novel·les, tenen unes regles, i llavors ell és sumament fidel a aquelles regles.
Vull dir, les regles de la física.
Les regles de la màgia.
De la màgia.
Ell inventa uns poders màgics que estan en un univers que, bueno, que té poca màgia i que està sotmès a les lleis de Newton, i que d'alguna manera ell el que fa és, quan han posat la màgia, fa el que fa. A veure, ell no pot fer el que fa el Tolkien amb el Gandalf, que quan el Gandalf creu a Minas Tirith i teòricament es mor, al cap de no sé quantes pàgines torna a sortir. Vale, és fantasia, ho has d'acceptar. En aquest sentit, també és fantasia qualsevol novel·la de ciència-ficció que parli d'un viatge a velocitats superiors a la de la llum, perquè això en el nostre univers no existeix. Però bueno, la frontera és fantasia-ciència-ficció, queden molt diluïdes.
Ethan Sanderson està fent ara una sèrie que pot ser gairebé ciència-ficció, que va de superherois, la saga Steelheart.
Sí, però això ho ha fet altra gent, l'American Goods del Neil Gaiman, ho va fer el Rafael Marín a Càdiz, Mundo de Dioses, perquè el Rafael Marín era guionista del Carlos Pacheco en el món Marvel, o sigui que, i sí, diguem, aquesta és una miqueta un món de superherois. Els herois són uns fills de mala mare, tonto. La diferència és aquesta.
Sí,
No són com els de Watchmen de l'Alan Moore, que si ben estan caducs, ens ha estat prohibits. No, els superherois del Brandon Sanderson són...
Si fan servir els superpoders es tornen
malparits. És per fotre.
Perden l'empatia.
Sí, és molt curiós. No? Però el que no deixa ser lògic, eh? Si tu tens uns poders individuals molt forts, tu en certa manera et deixes de ser un amb els teus fins a aquell moment iguals, i per tant tu actues no empàticament amb aquells sinó en contra d'aquells. A la teva ets un egoista, cosa que als Estats Units s'hi donen molt, tot i que el Brandon Sanderson és mormó,
És mormó, un altre mormó com en...
És mormó, però bueno, és que el tio penca, deu pencar 10-12 hores al dia.
Sí, perquè treu moltíssims llibres a l'any.
Treu moltíssims llibres, i ara està triant això del Camino de los Reyes, que és el primer, de 10 volums, de 1.000 planes cada un.
I va ser el que va tenir collons d'acabar la Roda del Tiempo.
I tu llegeixes i aguanta.
Ell va ser el que va acabar la Roda del Tiempo del Robert Jordan, que es va morir pobret abans d'acabar-la.
Sí, i al Robert Jordan li quedava un volum, que tenia que ser 400 pàgines, i el sonat del Brandon em va escriure tres volums de 500 pàgines, no? Perquè és un pancón i té molts detalls i moltes
idees. I es veu que de cop i volta comença un llibre i apareix tota una línia argumental nova, personatges nous, diu, això és Brandon Sanderson, això no és del Jordan.
Bueno, el tio el vam convidar aquí a la Politècnica just l'any que es va casar, i llavors ens va venir ella amb la dona, amb la Mary. Ara tenen, com que són molt bons, no sé si tenen 3 o 4 fills ja, o sigui, 40, ja fabriquen tal com els hi mana la llei, no? Però és com el Card, és un mormó molt curiós, un tio que et pot discutir la religió, o sigui, algunes novel·les seves, Elantris, que és la primera gran novel·la que fot,
una
novel·la tancada, hi ha un tio que utilitza la religió com a element de dominació polític. Això que tu foti un tio que és declaradament mormó, dius, home, això no conec masses catòlics que siguin capaços d'escriure-ho.
Si us sembla, perquè com cada vegada que va Miquel ens trenca una mica l'esquema i ja va bé, anem a aprofitar que el tenim per seguir parlant, però anem a fer una pausa un moment d'un parell de minutets i...
Tranquils que no posem música, perquè sabem que no us agrada que us posem música, cantem al principi però no posem cançons.
Exacte, no, serà, hi haurà musiqueta però de fons en aquest anunci que vam enregistrar el Carles i jo fa unes setmanes. Carles, des de quan estàs a Dreamhost?
Ostres, ja fa uns quants anys, diria que 6 o 7 anys.
Tu tens un especial, no?, de Dreamhost?
Sí, ara utilitzo el Dreampress, la vida del bloguero, que era dos vinyetes. Una, sortia algú escrivint i donava a publicar. I la següent, estava amb les dits així movent-los davant la pantalla, esperant a veure si algú deia alguna cosa. Llavors, al principi és molt trist la vida del bloguero i no tens que dir res. Però després, si tot va bé, vas tenint visites...
Escolta'm, i de seguretat, què?
Home, tothom que té un blog, sobretot amb WordPress, que diria que és la plataforma més utilitzada a nivell de gestió de continguts, doncs ja sabem que els hackers van a buscar el que més hi ha per fer mal. Sí, i tenia un blog de presentacions que en el seu dia, doncs, allò que entres i veus que ets una pàgina que Google et diu aquest lloc que està infectat amb malware i no sé què, ostres. I, bueno, jo, com que soc informàtic, doncs em vaig arremangar una mica i em va costar una mica
provar quin era...
suor, però al final ho vaig arreglar, no? Mm. Però després, també és veritat que el servei de DreamHost està prou bé i llavors envies tickets i et responen bastant de pressa i a vegades fins i tot, com que jo dic, no, jo soc informàtic i l'hago por mi huevo. I després, pel que sigui no he pogut, però no tenia temps, i amb un tiquet t'ho resolen ells i dius, hòstia, soc gilipolles, no? Perquè podia haver-ho enviat abans. A més, quan envies un tiquet al suport tècnic, mm-hmm, hi ha un formulari que diu, quin és el teu nivell de coneixements? I diu, no tinc ni idea, no sé què. I n'hi ha un que diu, no vull ser maleducat, però segurament tinc més idea que vosaltres.
DreamPress és el servei de DreamHost que et permet tenir un blog o una pàgina web amb WordPress de forma autogestionada. Així t'oblides de la part tècnica i et concentres en els continguts. Amb el codi promocional Mossegui pots contractar el servei de DreamHost amb un descompte important. Accedeix a DreamHost des de la pàgina principal de Mossega la Poma, al banner de la dreta, o des de qualsevol banner que trobaràs a l'entrada d'aquest episodi.
Fragoneta! Apa! Parteu! Parteu que ve la furgo! Parteu! Vinga!
Ah, escolta'm, des de la temporada passada que no escoltàvem
no,
aquesta sintonia...
No, ho trobàvem a faltar. Jo estic
sintonia.
Segur que tota l'audiència estava dient ai, la furgoneta, la com és que no la trobo a faltar.
Abans d'entrar en tertúlia, deixeu-me que colem aquí i abans de continuar parlant amb en Miquel Barceló, unes breus notícies del racó Mossegui News. Ja sabeu que cada setmana i a cada programa, ho vam fer la temporada passada, ho continuarem fent en aquesta, en aquelles emissores que ens aneu donant les gràcies perquè us enviem els programes i de pas així nosaltres saludem també a als oients d'aquestes emissores. En aquesta ocasió ho fem amb els amics de Ràdio Vic. Poca broma, Ràdio Vic, que arriba a tota la comarca d'Osona.
Déu-n'hi-do.
Una abraçada als responsables, col·laboradors tècnics que ens aprecien força i, òbviament, els oients de l'emissora. Trobaràs Ràdio Mossega la Poma, Ràdio Vic, cada setmana un parell de cops. A la FM, no recordarà la freqüència, però també a la freqüència FM.
Abans d'entrar amb la tertúlia Mossegui, jo li volia comentar una cosa a Miquel i més que tenim aquí en Carles Canyo que està sense micro encara perquè ens ha arribat. Abans has parlat això de que l'Andy Weir s'ha autopublicat i sembla ser que, a veure, amb el tema d'Amazon i el Kindle o amb l'iPad i iBooks amb Apple, sembla ser com han obert la veda a que la gent que escriu es publiqui. Aquí tenim en Carles que ha publicat Chromecasteando, sí, que és un llibre sobre Chromecast.
És una sortida i molt vàlida. El que passa és que el que és raro és que, clar, tu la publiques i llavors el problema és qui sap que s'ha publicat i qui sap que allò és accessible. Llavors, un editorial, diguem, que encara no s'aclaren amb el dels llibres digitals i aquestes coses, i tenen por de la pirateria i un grapat de coses, però un editorial, a més del llibre, et fa una promoció. Per exemple, jo ahir vaig estar parlant a l'Ojo Crítico, ahir al matí vaig fer una entrevista amb la gent del periòdico, avui he tingut una roda de premsa amb periodistes, demà parlo amb un altre periodista, dijous faig una presentació a Gigameix, etc. Tota aquesta promoció fa que la gent s'enteri que surt el llibre. Pues, bueno, afortunadament aquest llibre és un llibre, diguem, d'estoc, és un llibre d'aquells que l'agafa una llibreria, el té allà...
És un long seller, estarà molt de temps venent.
L'edició de l'any 90, les llibreries que el tenen el venen a 90 i 100 euros.
No, perquè és que és,
ja no és el preu recomanat, ja es veu
no,
com
no és el preu recomanat, amb això tornar a sortir els hi he fotut el negoci, però bueno, no sóc jo. Mentre jo era l'editor no sortia, després va ser quan la Carol París i la Marta Rossic van ser les editores que em va començar a perseguir, llavors ja no pots dir que no.
Però està molt bé, perquè Sí, és una inversió superinteressant, perquè entenc que ho has classificat, ho has, ho tens, sí, per gèneres, per subgèneres, de tal manera que les persones que volen tenir una traçar-se un camí,
una idea del que hi ha, home, del que et pot oferir la ciència-ficció, a veure, una idea que és la meva, sí, n'hi poden haver d'altres, eh? O sigui, bé, jo sempre dic, quan aquest llibre ara es presentarà a Gigamesh el dia 17 de setembre i fa just 25 anys, el 17 de setembre presentàvem la primera edició junt amb el David Pringle, que presentava un llibre de les 100 novel·les millors de ciència-ficció. Mm-hmm. Bé, el David, el que primer que em va dir, jo amb el llibre que has fet tu tan gruixut no hagués publicat 5. Clar, un llibre de 100 novel·les eren 140 planes, eh? Una cosa així, i el meu en tenia 500 i poques, i ara aquest, amb una caixa més gran, perquè el llibre és més gran, doncs en té 470, és a dir, aquí hi ha molta xitxa. Però bueno, però clar, jo em vaig quedar sorprès quan vaig veure el llibre de David Pringle, que per exemple, la sèrie més famosa de tots els temps que havia tingut un Hugo, l'únic Hugo, a una sèrie, que era la Fundació de l'Asimov, el llibre del David Pringle, de les 100 novel·les més famoses de la ciència-ficció, no hi és. Per tant, allà vaig aprendre que tothom pot fer les seves subjectivitats. Jo he intentat en aquí posar tots els que tothom diria que hi han de ser, i llavors, bueno, el que per exemple al final hagi triat més ties que algunes coses de fa 40 anys que possiblement són més avorrides i a mi em diuen menys, bueno, és la meva selecció, diguem. Però sempre dic, si el David Pringle es va poder carregar la fundació, perquè era la moda de dir que l'Asimov era molt dolent, val? L'Asimov no ha sigut mai dolent, simplement ha escrit amb unes determinades condicionants i vocabulari reduït perquè l'entengui tothom, val? Però si aquell senyor pot fer allò, jo puc posar una novel·la de... O sigui, no posar 27 novel·les del Tim Powers, per exemple, posar-ne només una, i en canvi posar-ne un parell de dones que la gent no coneix, no? O sigui, com l'Eleonora, no són que no li he posat, perquè, a veure, quan tu fas d'editor i publiques un llibre, i el llibre es ven molt malament, i llavors l'editor et diu, escolta tu, per què hem fet aquesta inversió? Afortunadament, Holodender, Cryptonomicon, Hyperion i tal, no paren de guanyar diners amb això, no? Però, clar, també t'ho fas pensar, no? L'Eleonora és una tia que m'agrada molt.
Però no, i he llegit crítiques de gent parlant d'ella i totes són positives,
sí,
en canvi el llibre no s'ha venut.
Perquè aquí el problema és que el lector, diguem, encara, diguem, pateix molt d'això. Jo fa molt temps que els estic venent Ediciones B, però no s'acaben d'animar. Només amb títols de ciència-ficció poc d'usos, amb ciència d'enginyeria i de física i tal, però sí molt bons especulant amb sociologia, amb economia, amb psicologia, amb biologia, si vols. Es podria fer una perfecta col·lecció d'allò, llibres de dones per dones, de llibres on es fan especulacions brillants des del punt de vista sociològic, quotidià, tenint en compte el paper dels gèneres, etc.
I els tios també els hem de llegir també per canviar una mica el xip, a clar, de com veiem la vida.
Els feministes de la diferència trobo molt bé, però si els tios no ajudem mai aconseguiran res.
Tema superinteressant, hem d'acabar.
Doncs haurà de tornar, Miquel.
Haurà de tornar aquesta temporada, perquè veieu que aquí tenim xitxa.
Aquesta temporada encara no tenim masses convidats, perquè tenim
la feina de poc de producció.
Que tingueu en compte que es llegeix ciència-ficció bàsicament per això, perquè un bon autor de ciència-ficció et provoca amb les seves idees, t'obliga a pensar. I de passo t'ho passes bé, perquè ja et descriu un món diferent, unes aventures, has de tenir una mínima curiositat intel·lectual, evidentment, però té això la ciència-ficció. I aquesta és una riquesa, diguem, de temàtica, de gènere, que és difícil que es trobi amb altres literatures.
Ara que diem, escolta, et passa amb Black Interstellar, era un puro de pel·lícula infumable?
No, bueno, el problema és que jo dins d'Interestel·lar conec la gènesi. Interestel·lar, el Sagan, quan va fer Contact, va intentar a dos amics seus, un el Kip Thorne, que era un físic especialista de les energies, possiblement el tio que avui dia sap més de la realitat general del món, que és el que li va ajudar a fer Contact, diguem, les idees científiques de Contact. I l'altra és una editora, diguem, de cinema, de televisió, amb la que havia fet Cosmos, i tots dos estaven separats. I el Sagan va intentar fer de Celestina i els va juntar, que es veiessin, sopessin junts. No van lligar, no van ser mai parella, però es van entendre l'un amb l'altre. I llavors el Kip Thorne es va estirar com 20 anys, amb l'ajut de la Linda, diguem, de fabricant una sinopsi d'un guió d'una novel·la, d'una història de ciència-ficció. Doncs aquesta història de ciència-ficció la tenia que fer Disney, filmada per l'Spielberg. Va ser quan Disney va fer aquell canvi de capital i aquestes coses, i llavors el va agafar un altre i li van encarregar en el Jonathan Nolan que desenvolupés la sinopsi i tot el que parlava amb el Kip Thorne amb un guió. I llavors, quan va passar això, que l'Spielberg no se'n cuidaria, el Jonathan Nolan va dir, bueno, però si en teniu director, feu servir el meu germà, que és el Christopher Nolan, que és el del Batman i aquestes coses. No el Batman últim, el Batman sèrio. El senyor de la noche.
No, no. Del pingüino.
I llavors, bueno, doncs, clar, el Christopher Nolan va fotre la pel·lícula, cosa raríssima, en menys un any i pico, perquè ho tenia tot pastat. Llavors, moltes coses de la pel·lícula que sorprenen, una que sorprèn és políticament correcta, van fer-ho políticament correcta, la plaga aquella que assola la humanitat i el planeta Terra, l'original és el canvi climàtic. El que passa és que als Estats Units parlar de canvi climàtic no és políticament correcte. Llavors van posar una plaga, que bueno, que sí, és la mateixa idea. I llavors van filmar la novel·la, van filmar la pel·lícula, i llavors va sortir el Kip Thorne, van començar a sortir els físics en els blogs dient no, però això està malament, no es pot entrar en un forat negre i tal. I llavors el Kip Thorne va treure la que tenia amagada, va dir, quieto, esperaos. Llavors té un llibre publicat que es diu The Science of Interstellar, la ciència d'Interstellar, només està en anglès, on t'explica fil per randa tot el que científicament hi ha a la pel·lícula, distingint que hi ha algunes coses
boníssim,
que són claríssimes.
I després vens a l'altre llibre, que a més et justifica.
No, i l'explica molt bé. És un llibre d'evolució científica
meravellós. Però la pel·lícula és un puro. La pel·lícula és un puro.
No, la pel·lícula estava bé. La prova és que la pel·lícula va agradar a gent que no veu
ciència-ficció. Has de llegir-te el llibre de la Science i tal.
Bueno, no. Anem a la tertúlia. Anem a
la tertúlia, que hem d'explicar sí. Que ens l'ha posat molt morcillona el nou iPad i la càmera de l'iPhone.
Ara això, tot això ho expliquem ara. Abans que res, agrair com sempre a en Miquel Barceló la seva presència en el programa.
Quin telèfon ho portes ara? Perquè tu eres de BlackBerry fins fa molt poc.
Però ara porta un Samsung, no?
Bueno, això és el de l'OPC. Ara tinc que negociar què passarà amb aquest número.
Ah, amigos. Doncs abans d'anar cap a la sintonia de la tertúlia Mosegui, avui anem una mica a salto de mata. Només dues coses.
ASM.
Saludar a David SC31, que ens ha deixat un comentari a iTunes, que ens felicita pel programa i no sé què més, i d'aquí donar-li una abraçada i agrair-li totes les seves paraules. I recordeu que la millor manera d'ajudar-nos sempre és que ara ja està el logo en la Mossega la Poma, només que entreu a la pàgina principal de Mossega la Poma, el primer que veureu és el logo d'Amazon, feu clic allà, compreu si voleu una
els llibres, dutxa. Els llibres dels que us hem parlat, la guia de lectura de ciència-ficció de Miquel Barceló i tot això, si els compreu a través del link de Mossega la Poma, no us costarà més que calarons, però ens ajudareu una miqueta.
Ens fareu feliços.
Sí, sí, un somriure, una abraçada.
Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, una tertúlia Mossegui. Avui en Dani Amo controlant la nau i també suposo que dirà alguna cosa si li deixem, no sé.
Sempre.
També tenim en Carles.
En Carles Canyo, que avui fas ulleres, Carles, què t'ha passat?
És que he començat a fer classes.
Ah, mira, es nota, eh? Nens, classes, tot clar, porta les ulleres.
Combinació fatal.
I Marc Alier, òbviament.
Sí, jo estic fent classes, em vaig molt poques, però les estic penjant a internet.
Tu no fas ulleres?
A través de Twitter i del meu blog estic penjant a SoundCloud les meves classes on dic unes barbaritats tremendes i parlant raro, parlo en anglès.
El dia que el Marc fa ulleres és per preocupar-se molt.
Sí. va amb la genètica, també. Doncs això, la setmana passada va sortir la Keynote d'Apple, que podíem... Primer, la Keynote va estar bé, el ritme de la Keynote em va agradar.
Sí,
feia temps que no veia Keynotes amb una seqüència... Saps? Li van donar molt brillo.
És que hi havia moltes coses.
Molt brillo. A mi em va agradar la seqüència. Però més enllà, estem en un escenari, i això ho hem debatut molt aquest estiu, estem en escenaris on, tot i que presentin coses noves als d'Apple, estem en escenaris de continuïtat.
Jo crec que hi ha una... El nou iPad, el nou iPad, aquest iPad gros, potser... O sigui,
perdona, és gairebé 13 polsades d'iPad.
És gran com un MacBook Air i també té ben un teclat, que segurament serà més car si compres la versió amb més memòria, amb el teclat i amb el llapis. Però porto un llapis d'alta precisió, que és una... En aquest cas, com el Surface de Microsoft, però sembla ser que fins i tot serà millor. Suposo que hi haurà...
Per cert, parèntesis, avui Microsoft anuncia un nou Surface, Surface Pro. Clar, també. Però em va agradar, més enllà de... Ara, si voleu, entreu en coses concretes. Però aquesta vegada m'he volgut mirar la keynote una mica més lluny, més des de fora.
Però jo en aquí el que veig és... El canvi que pot haver-hi és... Uh-huh. Jo em puc començar a plantejar, a part de fer les feines així de camion, de dir, anem a editar vídeo, editar vídeo, pràcticament dius, ostres... O programar, o programar Mixcode i tal, potser dir, escolta, potser amb un iPad d'aquests grossos puc substituir-lo.
La reflexió que jo vaig fer en l'entrada de Mossega la Poma és que veig, amb aquesta nova edició de l'iPad Pro, veig més escenaris on no cal que porti el meu portàtil.
Exacte.
Ja sigui amb productivitat o ja sigui amb temes d'edició,
que és, per una banda, el hardware. Clar, en el MacBook
Air... No només el hardware,
El nou MacBook Air porta un teclat... Però aquest teclat de clic i clac, que van desenvolupar una nova tecnologia i ens van fotre el puro en l'última keynote, és que aquest teclat és fantàstic, és màgic i revolucionari. Diu, no, és que te l'hem fotut amb una funda, t'hem fotut aquestes tecles que són confortables i que són les mateixes que posem en un portàtil.
Exacte.
No I, és el teclat del Surface, que són com es de borrar com l'Espectrum.
Perdona, i el magnet famós, digues.
És que vaig veure una tira còmica de l'Steve Ballmer presentant la Surface fa uns anys i tothom en fotent-se, això és un truny o no, és aquell...
Ja l'ho treu Apple i tothom.
Ja l'ho treu Apple i tothom, com ho vol?
Gràcies per fer de...
El teclat, la idea del, o sigui, el nou iPad és molt la idea del Surface.
Total.
O sigui, tens el llapis i tens el teclat. El que
passa que no tens Windows.
El teclat és prou bo, és el mateix teclat que munten en el MacBook Air ara. Mm. És a dir, que és un teclat prou bo. Jo t'asseguro que el teclat del primer Surface, que el vaig provar, és una patata.
El que diu, Miquel, també té un detall, és que l'Steve Ballmer té un anticarisma, no? No té carisma.
Sí. Té un malus, no té un bonus.
Perdona, però va aconseguir que tot un auditori comencés a dir developers.
No, em sap que va ser el Colbert Report, van entrevistar en un talk show i li van demanar que fes el Monkey Dance,
Això em porta a parlar d'una cosa que em va semblar... Per això dic que aquesta aquí no me l'he volgut mirar una mica més com des de darrere, des d'amunt, no tant amb el producte en si, sinó coses que em cridaven l'atenció. De sempre, tot i que ens pugui semblar paradoxal, hi ha nuclis dintre de Microsoft que han treballat en temes d'Apple. Clàssicament, l'Office ha estat un escenari de treball. Ara s'ha vist encara més reflectit, no només amb Office, sinó amb serveis, perquè s'han provat específicament per la funcionalitat del nou iPad Pro, l'equip d'Office de Microsoft, i jo veig que no són tan competidors en alguns escenaris com ens sembla, sinó que estan molt treballant junts en temes.
Però és que Microsoft, des que va marxar amb Ballmer, han fet un giro total cap a serveis. I al final ja no estan dient Windows, és a dir, no, és vull vendre els serveis
Azure,
que estan al voltant d'Azure, d'Office i de tot, perquè veuen que...
Pues això els ha apropat a Apple i els situa en una banda del triangle de les Bermudes i a l'altra banda tenim Google i Amazon.
No, perquè a més tens... A veure, cuida, Google i Amazon tampoc van tan junts, perquè
molt. Estic dient un triangle.
Exacte,
són
triangle,
dos vèrtics.
Sí, sí. I Microsoft i Apple, d'alguna manera, aquí Microsoft s'està liant amb Apple perquè ja... Saben que, a veure, el mercat del PC ja serà 20-80 de percentatge, però que en el mercat del mòbil és Apple i Android. I clar, i Google competeix amb Microsoft amb molts altres aspectes.
Escenaris,
per tant, amb Android, amb cerca, amb serveis, i per tant, d'alguna manera, fixa-t'hi que IBM, Microsoft i Apple estan col·laborant més que mai. Si en Jones ho diu en fot 10 anys,
no t'ho creuria.
No t'ho creus.
Per això
el fanatisme
a vegades l'hem de posar una mica en barbecho, perquè quan
no, ara
conserva...
El fanatisme, és Canon contra Nikon i Apple contra Google. Ja tenim
anem molt malament de temps.
Contra la federació.
I a més, vull fer-ho, aprofitant que tenim aquí en Miquel Barceló, una reflexió amb el nou Apple TV. El nou Apple TV, el millor del nou Apple TV, a part que pot córrer aplicació, que ja vindrà amb el Plex,
és una consola.
Una consola, de les consoles s'emprenyaran una mica perquè poden fer coses molt xules, però el nou Apple TV té una 7 o una 8T?
Una 8.
Una 8. Déu-n'hi-do, Es poden fer bastantes
coses.
Bueno,
és el que du a l'iPhone 6,
Cuidadín, A mi el que més gràcia em fa és que per fi podré pujar i baixar el volum del televisor. Perquè té infrarrojos, que necessitava la tecnologia.
Va per Bluetooth, perquè pots tocar el botó sense apuntar cap a la pantalla. Bueno, això és, és un avanç.
A on es volia portar...
La ciència...
Sí, quan tira una mica enrere ens és una meravella. Doncs ho volia portar en un terreny que ens ha portat a fer un debat aquests dies amb l'amic Raül Arribas.
Perquè fa temps que ho deia
que... Sí, però
fa temps que deia que...
El que passa és que...
Que Apple atacaria el mercat de les cònsoles. I que Android i iOS seran la competència, doncs, això de Xbox i de...
Però una reflexió. Què tindrem? Tindrem un televisor que serà una caixa tonta, un monitor molt bo de qualitat, però no tindrà res més. I la intel·ligència estarà fora? A fora vol dir amb un Apple TV o aparells similars, o estarà dintre de les televisions?
Mira, crec, ahir mateix tenia aquesta conversa amb el meu veí.
Vale.
Que em deia, és que no puc reproduir vídeos en la meva tele. El senyor Chromecast, sisplau...
Mira, que veient el software que fan els fabricants de les teles, televisors, és evident
que, això és
que estarà fora. La intel·ligència sí. Està fora. No
Sam s'ho suposa.
Perquè és el més infumable que et puguis tirar la cara. O sigui,
i no actualitzable, que sobre és, bueno, quan s'actualitza encara és un drama.
Però a veure, lo del televisor amb totes les funcions, això ho va inventar l'Olivetti a començaments dels anys 90. I lo del PC net, que en deien, una merda de PC que connectat ho treu tot de la xarxa, això també se'n parlava als anys 90. El que passa és que ara segurament ens hi estem acostant, diguem, la gent ja ha entès lo del núvol i per tant penja coses al núvol com si les tingués a casa, etc. I això anirà, ha d'anar a més. Jo no sé quina serà l'eina i suposo que l'eina té molta pinta de ser el mòbil, perquè el mòbil és molt portàtil, vull dir, el mòbil té la potència d'un... del que li vulguis fotre.
És complicat de veure quina
serà la solució final. I llavors amb un Chromecast t'ho fiques a la tele i ja està.
Per cert, els Apple TV tremoleu perquè el Chromecast 2 jo diria que està al caer.
A veure, perquè mira, jo penso que
podem fer videojocs també.
Carles, aprofitant que has vingut a temps per intervenir una miqueta de mossegar la poma, aquest estiu he pres una decisió, és prescindir del Chromecast 1, l'he regalat.
No.
Sí, perquè al final m'acabava fent més la punyeta.
Et compraràs l'Apple TV, oi?
O sigui, de tot el que ha presentat Apple és l'únic que realment...
I haurem de demanar al rei, jo crec que potser li demano als reis.
Patrocini de Càpside d'aquesta interessant tertúlia.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Ai, que us porto avui una cosa boníssima que va estar, ahir va ser tot un debat a Twitter de la Gina Tost.
Amb la Gina Tost, sí.
Bueno, no, què diu la Gina? Jo només estava llegint-la, però
tu eres amb en Boyer, no?
Estava ella amb gent que coneixem. I va, en un moment determinat ens va ensenyar... Ui, Marc.
Què ens va ensenyar la Gina?
Què ens va ensenyar la Gina? Un aparell per fer croquetes, tio.
Un croquetero!
Oh,
sense la cullera, no va.
No, sense cullera. És una màquina de plàstic, de poliestirè, per fer croquetes sense embrutar-se.
Un polímer.
Sí, té una mena de safata que ja te les va, et treu tres croquetes i tu les vas tallant en el
hosti, tu, i això, boníssim. És que vaig estar fotent croquetes fa dos dies.
A Gadgets de Cuina. És una cosa està aquí, és una pàgina web catalana. L'únic que jo el trobo una mica car, que són 46 amb 95, gairebé 47 euros per un tros de plàstic.
Pots menjar molt les croquetes, eh?
Ara, hòstia, nen, jo que sóc un amante de les croquetes, brutal, eh? La segona cosa que us porto, i ara ja us deixo parlar, és la sèrie Narcos.
Narcos.
Està a Netflix, està basada en la vida del Pablo Escobar, aquest narcotraficant colombià, i la lluita que va tenir la DEA i la implicació de la CIA i altres serveis americans i les autoritats colombianes contra el càrtel de la droga. Enganxa des del primer moment, malgrat el protagonista es diu Wagner Moura, l'heu vist en algunes pel·lícules de guerra. Mm-hmm. És un tio brasiler, però quan parla el castellà de Colòmbia ho fa amb accent de Kentucky, no? És una mica difícil, però la veritat és que la sèrie està molt ben feta. És una violència duríssima, però
si no ho mireu abans d'anar a dormir i tal, no?
De moment porten, jo crec que faran dues temporades amb tota la vida del Pablo Escobar. Propostes...
Però jo tinc una proposta que m'arriba, o sigui, és una proposta indirecta d'en Cupa, de l'Albert,
sí.
Perquè el vaig veure l'altre dia parlant...
Abraçades, abraçades.
Moltes abraçades, Albert. El vaig veure parlant d'una sèrie que deia l'últim episodi de Dark Matter està molt bé. Llavors, ups,
Dark
Cupa
Matter.
Diu això està bé. Dark... Quan en Cupa recomana la sèrie vaig buscar a IMDb, és una sèrie del canal Sci-Fi de... d'Estats Units, una sèrie xula d'aquelles, comença el primer episodi, apareix una nau espacial que està buida,
i sis
tios es desperten allà al mig i no saben qui són ni què foten, i evidentment després hi ha tres ties que estan de molt ben veure, hi ha tres tios catxes i un nen guapo, i a partir d'aquí doncs comença tiros i explosions i ciència-ficció de la barata
de la que es fa
canal de del canal Sci-Fi,
efectes especials i aquestes coses.
Miquel, tu ens feus alguna recomanació especial? O ja amb tot el que ens has anat dient, bueno, que llegin el llibre, potser és la recomanació.
No, primer s'ha de llegir el llibre, a veure què tal. No, jo sé que m'he llegit m'he vist el Fringe sencer aquest estiu, i llavors són 70 hores.
La darrera que temporada, què tal? És el que no he vist. M'han dit que és la que...
A veure, el problema és com a l'Abrams, que acaba Perdidos amb un episodi que et diu no, això era el primer tio que es va morir, la peça diu que està al limbo, dius, home, no em fotis, tu, perquè va acumulant coses. A Fringe el primer és fetge i d'això, el segon i tercer l'enfrontament de dos universos, el quart comencen que els exploradors que fins llavors eren bons passen a ser dolents, i després ho tanca com pot, aquesta ho tanca més bé perquè té 13 episodis per tancar-ho. Però és una barreja de ciència i pseudociència temible, però bueno.
Fringe, temible. Una última, però ràpid, que estem
molt ràpid, jo soc una mica espamero. Podeu escoltar el primer episodi de Zeta Teste.
Exacte.
Que ja està a iVoox.
Ja
està a iVoox.
Ja està.
I Spreaker.
Que marxem.
Una, dues coses. Una és que no hem dit res de la càmera nova de l'iPhone, i jo crec que podem parlar la setmana que ve. Canviarem la càmera reflex o la d'allò per la de l'iPhone? Jo... Aquest estiu no he pogut canviar la reflex per l'iPhone.
Però ens estem acostant.
Però jo crec que ens estem acostant mica en mica perillosament. I l'altra, la proposta és el llibre que estic llegint ara, que és el darrer d'en Neil Stephenson. No està traduït perquè en Miquel no se l'ha llegit i no ens l'ha editat, però l'editarà.
S'edita nova i ja estic mirant quin traductor pot fer-ho.
Es diu The Sevenies i és una història de ciència-ficció hard. O sigui, és enginyeria-ficció i per gent, els nostres amics de Carolina el Nerd et faran palles mentals.
Bueno, estem expulsats de les emissores. Digue, ràpid.
No, Marc, que quan vingui mi primo, el Zumosol, que vindrà aquí més endavant.
Sí, hem de parlar de càmeres.
Traiem el tema aquest de la càmera d'iPhone i una reflex. A veure què te dice.
Música de sortida, sisplau, Daniel. Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Doncs això, la setmana vinent a Mossega la Poma, més entrevistes, temes tecnològics d'interès. Agraïm molt a Miquel Barceló, com sempre, com cada any, la seva presència. Aquest any ha de venir més vegades, perquè jo penso que hi ha xitxa.
Així tenim ocasió de veure'l.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Twitter, Mossega la Poma, i no deixeu d'escoltar el programa de Zeta Testers.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau. Hey, ho, let's go!